Les dues en punt, estrenem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Pedro Capó se suma a Àngel Martínez en el capítol de baixes confirmades de cara al Rayo Sabadell d'aquest dissabte. El menorquí pateix un trencament muscular, motiu pel qual ja no va jugar dissabte passat contra l'Andorra al Car de Sant Cugat, i es preveu que s'estigui de baixa com a mínim un mes i mig. És un nou contratemps per Antoni Hidalgo l'absència d'un jugador polivalent, com és el de Mahó, i que té tan assimilat l'esquema tàctic, habitualment com a central dretà, però podent actuar també en d'altres posicions, com ja ha demostrat en aquesta mateixa pretemporada. Veurem si aquesta llista va més o no després que Adri Cuevas hagués de retirar-se de l'últim test de pretemporada a l'Equador de la primera meitat contracturat. El de Jerez de la Frontera ja no havia arrencat la pretemporada al mateix ritme que la resta, arrossegant encara aquella lesió, si recordeu, que es va fer a la final del playoff contra el Barcelona B, i ara, com ara, també es dubta de cara a aquest primer partit de la Lliga. Que el Sabadell no arriba en el seu millor moment a l'estrena de la Lliga Smartbank sembla evident, que de pitjors se n'han sortit també, i que en una pretemporada tan atípica com aquesta ningú arriba com toca al primer partit, més encara. I si no, que li preguntin, per exemple, per esmentar algun, al Màlaga, ahir a l'Elidoro Rodríguez López. Perquè sí, a tot això, la Lliga ja ha començat, ho ha fet aquest passat cap de setmana, i tenim, per tant, ja les primeres referències.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
També tenim el control de sol, Toni González. Comencem.
Comenta la recepció.
Tindrem molt de futbol avui a l'Hotel Suís aquest 14 de setembre del 2020, amb l'última hora de la lesió de Pedro Capó, també amb l'estrena de la Lliga, amb la reaparició de Jesús Olmo. D'aquí una estona el saludarem, i els preparatius de la visita a Vallecas, però també d'altres coses, com ara l'atletisme i el ressorgiment de David de la Cruz al Tour de França.
I fora de l'hotel?
Dominic Thiem guanya el seu primer US Open de tennis en una final històrica davant l'alemany Zverev. L'austríac es va acabar enduent el gat a l'aigua per 7-6 en el cinquè set, després d'aixecar dues mànigues en contra així de sortida. També va haver remuntada dissabte a la final femenina amb el triomf de Naomi Osaka davant de Victoria Azarenka. El Madrid és campió de la Supercopa de bàsquet. L'equip blanc, encapçalat sobretot per Campazzo, un cop més, es va imposar ahir al Barcelona 72-67 a la final. Més coses, l'Elche serà el rival del Barcelona al trofeu Joan Gamper dissabte a les 7. Es jugarà aquest duel, aprofitant que tots dos arrenquen la Lliga Primera Divisió més tard. I Miguel Ángel Jiménez ha guanyat el Sanford International del Golf, el seu desè títol del PGA Tour Champions.
I a les xarxes socials.
Dues coses. D'una banda, el tuit del Comitè Paralímpic Espanyol, tal dia com avui, però de fa 4 anys, Òscar Salguero es proclamava campió paralímpic als Jocs de Rio de Janeiro. De l'altra, una història curiosa a l'Instagram de Rafinha Alcántara ahir. Qué alegría verte, hermano, deia en una foto en la qual apareix també l'ara jugador del Centre d'Esports, Juan Hernández. Recordem que tots dos van coincidir a Vigo.
De quin partit no estarem pendents?
Us podria parlar del Cimarrones de Sonora contra Pumas Tabasco de l'apertura de la Liga Expansión de Mèxic, però aquest ja s'ha jugat. Ha estat aquesta matinada 2-1. Així que ens quedem amb el Toulouse-Sochaux, jornada 3 de la Lliga Francesa, tot i que són estrany per la solera de tots dos, Lliga Francesa de segona divisió.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos quina posició reforçaríeu abans de l'inici de la Liga Smartbank. Participeu, com ho esteu fent ja en aquestes últimes hores, fent servir l'etiqueta TP946, és a dir, la del Tribuna Preferent, que torna aquest vespre aquí a Ràdio Sabadell, i entre tots els que ens digueu la vostra, sortejarem una samarreta oficial de la nova temporada del Centre d'Esports.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Ja ha recuperat el somriure, i això que va amb mascareta Sergi Garcés des que té nova joguina, té nova sintonia, no sé si dir-li sintonia directament. Sergi, què tal, com estàs?
Bon dia a tothom.
Samarreta signada, per cert, eh?
Sí,
no, la samarreta oficial i punt, sinó amb la signatura dels jugadors del centre d'esports.
La de la nova temporada, és a dir, la que porta els segells ja posats aquí, els logos de la LFP, de la Lliga, i, com dius, signada per tots els integrants de la plantilla. Poca broma amb el regal.
Se li gira feina avui al Pau Ituri, després l'escoltarem una estoneta, i de cara al vespre, ja sabeu, tribuna preferent. Avui torna un programa històric de la graella d'aquesta casa, després d'unes temporadetes que l'havien deixat al calaix i el recuperem. Quina millor manera de fer-ho que amb un ascens a segona divisió. Això ja ha arrencat. En el cas del Sabadell encara no. En el cas de gairebé la majoria d'equips de la categoria ja tenim el primer tastet. Després en parlarem, Sergi, però abans hem de parlar avui d'infermeria perquè Pedro Capó no podrà jugar la primera jornada de Lliga, de fet, ni la segona, de fet, el primer partit de Lliga, que això, mira que ho diem vegades, fem el matís vegades i encara se'ns escapa. Segona jornada, primer partit de Lliga, vaja, que no podrà jugar a Vallecas, ni tampoc contra el Mallorca la següent, ni contra l'Espanyol. Més i mig de baixa, com a mínim, pel menorquí, un contratemps important, Sergi?
Sí, una baixa... Bé, totes ho són d'importants. Evidentment, sempre diem allò tan típic i tan tòpic de cap lesió arriba en un bon moment, però sembla que quan tot està arrencant, quan ja estàs amb la mira posada... del calendari que se't tira a sobre. Clar, caure l'última setmana de pretemporada, segur que li preguntem a qualsevol jugador i dirà no, ni l'última, ni la primera, ni la del mig. Però és que ha caigut, com dius, o s'ha confirmat aquesta lesió a 5 dies mal comptats, Adri, de començar la temporada oficial. Ja va sorprendre, entre cometes o no, no veure el dissabte contra l'Andorra en aquest últim test de pretemporada jugat al CAR. Aquí van saltar una mica les alarmes i malauradament s'ha acabat, com dic, confirmant aquesta lesió muscular, però al cap i a la fi lesió greu, que el mantindrà, doncs, això, més i mig mal comptat tirant pel baix de baixa i fora de l'equip, fora d'estar a les ordres o de comptar pels plans d'Antonio Hidalgo.
I és un problema pel que fa a la pissarra de cara a aquest primer partit, d'entrada perquè tampoc tens tants recursos. Al darrere, amb tres centrals, sí que és cert que va jugar i a molt bon nivell Jaime l'altre dia contra l'Andorra, però Jesús Olmo, després parlarem amb ell, tot just surt ara d'una lesió que l'ha tingut tant de temps apartat, per tant, no va estar sobrat d'efectius i fins i tot en el mig del camp. Recordem que en el primer partit contra l'Andorra, el que es va jugar a la Vall d'en Bas, Pedro Capó va jugar per davant aquesta línia defensiva en el doble pivot. Boniquet ja no va jugar tampoc contra l'Andorra. Adri Cuevas va haver de marxar a l'Equador de la primera meitat contracturat amb una acció en la qual va intentar marxar de 3 al mig del camp i va demanar el canvi després. El va substituir Antonio Romero. No hem d'oblidar que encara s'arrossega la sanció del play-off d'un altre pivot, com és Àngel Martínez, i entre unes coses i unes altres, l'altre dia, vulguis o no, un de Barrena i Antonio Romero, déu-n'hi-do, l'esforç que es van endur les seves cames en el partit contra l'Andorra, i és que tant al darrere com en el mig del camp podríem parlar pràcticament de faves comptades.
Sí, en el cas del mig del camp, potser amb aquesta petita esperança encara que Adri Cuevas faci net en aquests 4 dies que queden abans de conèixer la convocatòria i abans de que ja ens hi capfiquem al 100% en aquest primer desplaçament dissabte, per cert, a Vallecas, a Madrid, per
sí,
jugar el primer partit.
L'Andalús igualment ja no havia començat la pretemporada al ritme de la resta de la lesió que portava,
sí,
del play-off,
sí,
de l'últim dia contra el Barça.
Sí, sí, és que tot ha anat tan just de calendari que al final aquí quan dius tots paguen igual, home, no tots. Hi ha alguns que han pagat les conseqüències del calendari o que estan pagant les conseqüències del calendari molt més que no pas altres equips, però bé, al final és la realitat que hi ha, com dius, faves comptades i només cal donar un cop d'ull, Adri, a aquesta enquesta, per dir-ho així, que han obert des del Tribunal Preferent, la que feies tu menció ara de què reforçaríeu o on creieu que s'ha de reforçar l'equip, per veure que la gent es debat en dues posicions o totes dues, que és al darrere i just al davant, davanter, un home a gol i sobretot un central. Són les dues grans cartes reis que està fent la gran majoria de la gent que de moment, que déu-n'hi-do, la de gent que està participant, que la gent ha participat i que continua participant en aquesta enquesta del Tribunal Preferent.
Bon spoiler. De cara al vespre, us escoltarem també xerrant una miqueta sobre això. Però abans de tot, ara que comentaves el tema d'arribar o no arribar en plenitud de condicions, Antoni Hidalgo, l'entrenador, reconeixent el que d'altra banda és una evidència, que la pretemporada ha estat més curta del que voldrien, que no hi ha hagut marge per poder recuperar-se i fer net del tot, i que, per tant, home, a competir com qualsevol altre partit, només faltaria, però que físicament encara tenen marge, encara tenen camí per recórrer els arlequinats.
Segurament ens hagués agradat tenir un parell de setmanes més, però no les tenim. Jo crec que arribem en un nivell que aquests dos partits ens vindran molt bé i a partir d'aquí pues, seguir creixent. No?
Per tant, satisfet amb les dues últimes provatures, Badalona i Andorra, en la penúltima setmana de pretemporada o l'última en partits abans d'afrontar ja a partir de demà, per cert, avui segon dia consecutiu de descans, des que va jugar l'equip al CAR de Sant Cugat han tingut un parell de dies lliures i a partir de demà els preparatius ja de manera específica d'aquest partit, d'aquest Rayo Sabadell de la jornada 2. Dèiem, Àngel Martínez baixa, a l'espera de si cau algun reforç també en aquests dies. No direm sota mínims tampoc, però és veritat que amb tot el que hem comentat fins ara i sobretot tenint en compte que les convocatòries són llarguíssimes en el futbol professional, si vols omplir tot el que et permet la Lliga, impossible sense gent de l'Obrador.
Sí, al final els números són els que són i amb tot aquest panorama, amb tot aquest escenari que estaves esmentant, que estaves repassant de baixes, de dubtes, d'algun contratemps que esperem que no, però que es pogués produir al llarg de la setmana, és evident que o tires de gent del filial barra juvenil o et sobraran places, et sobrarà gent en el desplaçament, en el viatge, que d'altra banda estem en el de sempre, acaben jugant 11, aquests 5 canvis que continuen sent permesos, per tant, amb això ens podríem moure, però ja que hi ha aquesta possibilitat, ja que existeix aquesta possibilitat de tenir-ne 20 i curts, però 23 al cap i a la fi, sap greu i que sigui per aquesta raó, no? Mira, en el cas d'Àngel Martínez, gairebé tots ho havíem assumit ja, que amb els 3 partits de sanció doncs, es perdria les dues primeres jornades, però tot aquest reguitzell de dubtes i contratemps no fan més que restar efectius i que, sobretot, malauradament, pel Sabadell, es concentren, com estaves repassant, Adri, en una zona molt concreta del camp que fa que tinguis dos i poca cosa més on triar si Adri Cuevas finalment no acaba fent net.
Va, que no tot són males notícies. Gorka Guruceta, després et pregunto per ell, doblet. De fet, també es va estrenar com a golejador arlequinat Víctor García en el partit contra l'Andorra. Ho comentem de seguida, Sergi, però no tens pressa, oi?
No, cap.
Doncs anem a saludar a Jesús Olmo. Xerrem una estona amb ell, una de les notícies positives també dels últims dies, i després continuem amb el partit de l'Andorra.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Va ser una de les imatges que ens va deixar el partit de dissabte contra l'Andorra, al CAR de Sant Cugat. Una de les millors notícies al tornar a veure un altre cop vestint la samarreta del Centre d'Esport Sabadell a Jesús Olmo en partit. En aquest cas, encara no oficial, la Lliga encara no ha arrencat, però sí ja amb aquestes últimes provatures prèvies a l'inici de la Lliga. El saludem, el felicitem també per estar un altre cop a disposició del tècnic. Jesús Olmo, què tal, com estàs?
Hola, muy buena.
Defensa buena del Centre d'Esports. 13 mesos després, Jesús, vas tornar a jugar, deixant enrere ja aquesta lesió maleïda que ha fet que l'últim any sigui tan agradolç en el teu cas, no? Perquè m'imagino que d'una banda doncs molt satisfet, molt il·lusionat amb l'ascens de l'equip, però de l'altra amb aquell punt de no poder sumar per culpa de la lesió i, per tant, allò que es diu sempre i començant amb un tòpic, ja deixant enrere tot això, no? Això ja, aquesta pàgina ja l'hem passada.
Sí, la verdad que el año pasado fue un año difícil. Tuve que volver a las andadas y recordar los viejos tiempos que también los pasé por allí, pero la verdad que no se pudo comparar con la primera lesión que tuve. La verdad que el año fue complicado, pero bueno, psicológicamente estaba bien preparado y bueno, me ayuda mucho recordar la antigua lesión.
¿Et va ayudar, dius?
Sí, me ayuda mucho por el tema de que parece que estás mal, estás pasando mal tiempo por la lesión, pero siempre piensas piensas atrás y dices, si yo he pasado por esta lesión y la pasé peor, por esta, la que viene ahora, es muy fácil que me recupere.
És curiós això, i t'ho preguntava sorprès, perquè clar, jo m'imaginava, posant-te la teva ment, Jesús, que era com, ostres, torno a Sabadell i em torna a passar una altra vegada el mateix, ja és mala sort. En canvi dius que no, que et va servir una mica d'estímul, no?
Sí, la verdad que, a ver, en el momento que te lesionas está claro que piensas que qué mala suerte. Pero bueno, son cosas que no eliges tú, tampoco puedes hacer mucho más para simplemente trabajar duro para recuperarte lo antes posible. Y sí que es cierto que a veces la gente dice, no pienses en las cosas malas que te han pasado o tal. Pues yo la verdad que la primera lesión lo pasé muy, muy, muy mal, y realmente hice un máster psicológico y me ayuda en mi vida normal, o sea, en mi vida cotidiana me ayuda mucho, y el tema de la lesión me ayudó mucho también.
De Castellón, primera jornada de l'any passat a casa, a la Nova Creu Alta, ara contra l'Andorra, tornar a jugar ja una altra vegada després d'estar ja durant un bon grapat de setmanes, de mesos, treballant amb l'equip, ja recuperat. M'imagino que sensacions positives, no?, després de tant de temps tornar un altre cop, encara que fos aquell últim quart d'hora de partit, un amistós, desangelat, perquè era el car de Sant Cugat, i entorn de, com a molt, 40-50 persones rere la tanca, amb aquesta situació tan estranya que ens està tocant de viure, amb partits a porta tancada, etc. Però pel que fa a tu, com a mínim, amb allò de recuperar sensacions, no?, una altra vegada?
Sí, muy contento. La verdad que tenía muchísimas ganas ya de jugar, aunque sea unos minutos, partido amistoso, oficina, lo que fuera, todo lo que fuera un partido me venía bien, porque no es lo mismo entrenar con el grupo que el ritmo de partido, ¿no? La verdad que me encontré muy bien, como bien dices, fueron 15 minutos al final, cuando ya estaban todos cansados, que el partido ya estaba calmado, pero bueno, para mí me fue como un una inyección de adrenalina, porque lo necesitaba salir a un terreno de juego en un partido, y bueno, me fue muy bien, la verdad.
I agafar rodatge, no?, que m'imagino també que al final són hores de vol que tot futbolista necessita, que està molt bé haver-te recuperat de la lesió, estar entrenant amb el grup, però al final el ritme s'agafa jugant partits.
Exactamente, lo que te está comentando, el ritmo del partido no lo puedes coger entrenando con el grupo. Pero bueno, a mí me ha tocado más lento. Es una pena que ya acabara la pretemporada, porque me hubiera ido bien un par de partidos más. Pero bueno, lo que ha tocado, estamos viviendo con el COVID una cosa así, y bueno, hay que adaptarse.
Com afrontes l'inici de Lliga? El tenim ja a tocar, demà tornareu als entrenaments ja per específicament preparar el partit del primer, en aquest cas segona jornada, però el debut vostre contra el Rayo Vallecano a Vallecas dissabte. A uns dies d'aquest debut a Vallecas, a Madrid, Jesús Olmo, què té a la ment? Com afronta l'inici de Lliga?
Bueno, la verdad que muy ilusionado, igual que todo el equipo. Estamos muy, muy mentalizados en el primer partido, que es el segundo, como tú bien dices, pero es como si fuera el primero, porque por el tema de aplazamiento, pues jugamos ahora el segundo, pero con muchas ganas, súper ilusionado y mentalizado de que, bueno, es una categoría difícil, sabemos dónde vamos a jugar, en qué campos, y la verdad que mentalmente tenemos que estar muy fuertes y adaptarnos lo más rápido posible.
Han passat 9 anys de l'última vegada que el Sabadell va viure una situació com aquesta, de pujar i jugar el primer partit en una nova categoria, segona divisió. En aquell cas, clar, si ens expliquen fa 9 anys que ara estaríem mantenint tu i jo aquesta conversa a mitjans de setembre del 2020, potser al·lucinaríem, perquè justament en aquell cas, el 2011, es va suspendre la primera jornada per una vaga que tocaven a Jerez. El Sabadell, per tant, va començar la Lliga la segona jornada, igual que aquest any, va ser contra el Huesca a casa, i segur que recordes com va anar la pel·lícula, perquè vas fer 2 gols.
Sí, sí, la verdad que un inicio soñado. Jugar en casa, el primer partido, recién ascendidos, y la verdad, tal y como fue el partido, que nos pusimos perdiendo y al final remontamos, y tuve la suerte de que marcar a 2 goles, la verdad que eso no se olvida nunca.
Un partit que recordarà sempre, aquell Sabadell 2, Huesca 1. Has viscut, per tant, la pretemporada d'aquell any i la d'aquest, que serveixen cert... evidentment no té res a veure perquè el playoff va ser com va ser i quan va ser, amb el coronavirus, amb una aturada molt llarga, amb una pretemporada que ha estat més curta del que és normal, hi ha molts condicionants, però en quant a com arriba l'equip al tram inicial de Lliga amb aquest salt de segona B a segona A, si el comparem per exemple amb fa 9 anys, aleshores crec que l'equip de Lluís Carreras va sorprendre una miqueta a rivals, va començar molt i molt bé la Lliga i una miqueta arrossegant aquella inèrcia positiva que l'equip ja portava de la temporada anterior. Creus que es pot donar el cas també aquesta temporada d'aprofitar aquesta inèrcia positiva, aprofitant també que el bloc continua de l'any anterior per començar amb bon peu?
Sí, yo creo que sí. La verdad es que es muy importante que el bloque se haya mantenido y la verdad que los que están viniendo van a aportar y están aportando su granito de arena, se están adaptando muy bien. Y o sea que yo creo que jugando como estábamos jugando, con la inercia que venimos, como fue los playoffs, que fue bueno, el equipo estuvo de 11, estuvo muy bien, jugaron muy bien, la verdad que estuvieron súper concentrados, yo creo que no va a cambiar nada. Nosotros si seguimos manteniendo el mismo estilo con lo que nos está diciendo Antonio y todo va igual, podemos, ¿quién dice que no podemos dar sorpresas, sobre todo al principio?
En el teu currículum, 163 partits a segona divisió. Què em pots dir d'aquesta categoria? Que aquí ja ni la recordem, que fa 5 anys que no veiem un partit de futbol professional. Què destacaries més de segona divisió?
Bueno, la verdad que la intensidad y el estar los 94 minutos concentrados es primordial. O sea, aquí sabemos que hay jugadores de una calidad increíble, que tanto puedes estar jugando en segunda como en primera. Entonces tenemos que estar más concentrados que nunca. No nos podemos relajar en ningún momento porque en cualquier relajación se mete un gol. Entonces hay que estar súper preparados para las guerras, que serán guerras para nosotros, todos los partidos.
Las dos primeras guerras, a Vallecas y a Mallorca. Ahir, a Palma, es veien les cares precisament aquests dos rivals, en victòria del Rayo 0-1 contra el Mallorca. No sé si vas veure el partit per tenir una mica de referències o fins i tot per matar una mica el neguit, no?, de que tothom començava i el Sabadell encara no.
Bueno, la verdad que no tuve la suerte de verlo, pero bueno, ya sabemos que dos equipos, tanto Mallorca como el Rayo Vallecano, son equipos que van a luchar para estar arriba. Entonces, tenemos que estar preparados al 100% y esperarnos, lo que te he dicho, estar preparados para las guerras que nos vienen, que no será estos dos partidos, sino será toda la temporada.
I la veritat és que són d'aquelles guerres que venen de gust, que les tinguem perquè ha canviat molt la pel·lícula respecte a les guerres que teníem la temporada passada. Jesús Olmo, central del Centre d'Esport Sabadell, et volíem felicitar en antena per haver reaparegut 13 mesos després, per deixar enrere aquesta lesió una altra vegada i per desitjar-te tota la sort del món de cara a la temporada que arrenca aquesta setmana en el cas del Sabadell. A gaudir del que queda de dia de descans i molta sort en l'estrena. Una abraçada, Jesús.
Una abraçada, moltes gràcies.
Hotel Suís. De dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Set minuts per 2:45 de la tarda, la conversa que teníem amb Jesús Olmo, un jugador, Sergi, que segurament és un dels fitxatges, entre cometes, del Centre d'Esports 2020-2021, perquè al final un jugador del qual no has pogut gaudir més que 45 minuts a la primera jornada contra el Castellón de la temporada passada, és pràcticament com tornar a recuperar un jugador que en els últims mesos no has pogut comptar amb ell.
Ja, és que estem parlant de 13 mesos, és a dir, més d'un any, que Jesús Olmo ha estat fora de l'equip. És cert que es va quedar sense fitxa, o el club va decidir, davant de la lesió, deixar-lo sense fitxa federativa. Que de no haver estat per això, potser hagués pogut agafar el ritme en un final de temporada normal, si la temporada hagués estat normal també, però al cap i a la fi els fets són aquests. 13 mesos sense Jesús Olmo i, com dius, un reforç de luxe. Al final, dels jugadors que té experiència a la nova categoria, jugador que
té... Ara li deia, més de 160 partits ha jugat a segona.
Hores de vol en aquesta lliga Smartbank, o com es digués en el seu moment, i sobretot, doncs això, aquest baluard d'un jugador que potser l'única incògnita que ens pot deixar Adri, sabent també com malauradament han estat els precedents de Jesús Olmo aquí al Centre d'Esport Sabadell, no a Reus, no en altres clubs, és que toquem ja ferro d'una vegada i que ja no li poden passar més coses al pobre de Jesús Olmo. Li va passar en la seva primera etapa amb el Sabadell i, com dius, només cal recordar la mala estrena, no només pel resultat, sinó sobretot en el seu cas, per aquesta greu lesió en el primer partit, en els primers minuts de la temporada passada. Per tant, gairebé podem fer allò, una línia, esborrar tot el que la ment ens permet escoltar i recordar i pensar que comencem de zero amb ell, mai millor dit.
Liga Adelante es deia quan estava en l'anterior etapa?
Liga Adelante, sí.
Liga Adelante, eh? O sigui, ha quedat ja... Sí. L'havia oblidat completament el terme, la paraula.
Sí. Bé, les marques comercials, en aquest cas, dels bancs que patrocina la Lliga.
Qui paga mana? Et pregunto per l'últim partit, què et va semblar? 3-1 contra l'Andorra, és veritat que un marcador que en el minut 80 era de 1-1, en els últims 5 minuts, en qüestió de res, de 3 minuts, Gorka Guruceta va fer dos gols, doblet en el dia del seu aniversari per estrenar-se com a golejador arlequinat. En línies generals, què et va semblar l'equip al car?
Doncs en una primera meitat on va estar incòmode, vaig a dir-ho així, va començar bé el Sabadell però li va durar poc la bona sensació, l'Andorra de seguida va demostrar perquè és un dels equips forts i un dels ferms candidats a estar a la part alta en aquesta primera fase de la segona divisió B, jugadors a més amb una plantilla ben treballada però a sobre amb noms reconeguts, per tant a tenir molt i molt en compte aquest Futbol Club Andorra, i que el Sabadell es va començar a trobar més còmode a la segona meitat. No em diguis si pels canvis, no em diguis si per els minuts acumulats, en aquest cas, de pretemporada, i per tant, amb aquest major rodatge que pot portar el centre d'esport Sabadell en quant a la intensitat, de saber que la teva lliga comença el 19 de setembre i no a principis del mes d'octubre, però que va tenir un final, a banda d'encertat, un final bastant més regit. O sigui, més enllà de si es podria haver guanyat o no el partit de la manera que es va fer, les sensacions ja eren molt millors en els últims 15-20 minuts, sobretot, que el que havíem vist en els primers 60-65. Si, a més, et vas trobar amb l'encert, en aquest cas amb Gorka Guruceta, doncs de fer els dos últims gols, doncs millor, perquè al final... Els resultadistes purs i durs es queden amb un 3-1 contundent, els que no ens fixem tant i no només en el resultat, també et queda la impressió que l'equip ha acabat de carburar, no al 100%, només faltaria, però sí suficient, veient com va anar la jornada i veient alguns partits d'aquest cap de setmana, Adri, suficient com per creure i estar gairebé convençut que l'equip és capaç de competir sense problemes a la nova categoria.
Hi ha bones sensacions de jugadors en concret, que potser no coneixíem tant o no teníem tan presents, com Jaime, com Víctor García, com Gorka Guruceta... O, per exemple, el mateix Iber Pena, que va ser sortir i fer un gran paper, la veritat, no només amb el que va aportar en pilota, sinó també sense, per exemple, en la contra, que s'inventa ell sol entre ell i en Macall, que gairebé propicia el gol de Juan Hernández. I a tot això, Antoni Hidalgo, com valorava aquest partit, aquest últim test de la pretemporada, d'aquesta forma?
Estic content perquè avui s'han vist més coses de les que volem. Sí que està clar que hem de tenir més continuïtat durant els 90 minuts. La preparació física és la que és i anirem una mica justos, però suposo que tots els equips estan en aquesta situació. I a partir d'aquí, doncs nosaltres seguir ajustant les coses que creiem, donant minuts, que aquests dos últims partits són importants, i a pensar ara de cara al Rayo, no?
Avançada de cara al Rayo, avançada de cara a la nova temporada, la Liga Smartbank, on es necessita gol, i d'això també parlava Hidalgo, després del que comentàvem ara, de les estrenes golejadores de Víctor García, un altre gol de Murri, com el que havia notat Antoni Romero davant de Doron Soro contra el Badalona, i els dos de Gorka Guruceta.
És important, és molt important les àrees, no? A la segona divisió hi ha moltíssima qualitat, moltíssima igualtat, i has de fer gols. I el gol es paga, i el gol és el que et dona punts, i per això és important fer tres gols, clar que sí.
Clar que sí, és important fer tres gols, acostumar-se a guanyar, acostumar-se a veure porteria amb relativa facilitat, després de dos partits sense fer-ho, un gol contra el Badalona, tres contra l'Andorra en la setmana prèvia a aquesta estrena de la Lliga. Pel que fa al centre d'esports, perquè la resta ja s'ha posat en marxa, recordem aquests dos partits ajornats pel play-off de fa poques setmanes, el Zaragoza-Girona i el Sabadell-Almeria. Dissabte començava tot amb una victòria in extremis del Castellón en l'última jugada de partit 1-2 contra la Ponferradina, després dos triomfs locals per 1-0, el del Leganés contra les Palmes, el de l'Sporting de Gijón, també a les Acaballes contra el Logroñés, i la golejada de la jornada, el 3-0 contra l'Albacete de l'Espanyol, amb gols de Melendo, Uley i Embarba. De cara a l'endemà, diumenge, ahir, empat a 0 entre Oviedo i Cartagena. El duel al qual ja fèiem referència en la prèvia aquí a l'Hotel Suís entre els dos propers rivals del Sabadell es va resoldre amb victòria de l'equip de la Franja Vermella, Mallorca 0, Rayo 1, gol d'Isi i Palazón, i després 2-0 del Fuenlabrada contra el Lugo, empat sense gols entre Mirandés i Alcorcón i una victòria molt clara del Tenerife 2-0 contra el Màlaga. Tot això deixa l'Espanyol com a primer líder de moment, amb un 3-0 i una superioritat. La veritat és que d'aquelles que no et permet cap tipus de discussió contra l'Albacete a l'RCD Stadium. I de tot això, amb què et quedes tu, Sergi?
Em quedo amb la victòria per les sensacions que dius de l'Espanyol. No és sorpresa, perquè ja ho dèiem la setmana passada, i serà segurament una evidència si no hi ha un autèntic daltabaix, que l'Espanyol ha d'estar aquí dalt. Però sobretot, més enllà de la contundència del resultat, la contundència del partit. La primera mitja hora, 35 minuts de l'Espanyol, va atropellar literalment a l'Albacete. I després, per destacar alguna cosa, més enllà d'aquest partit de duel directe, anem a dir-ho així, entre els dos primers rivals que es trobarà el Sabadell a la Lliga, aquesta victòria per la mínima a Son Moix del Rayo Vallecano, em quedo, ni que sigui perquè són acabats d'ascendir, per l'empatet del Cartagena, i sobretot, ens pesarà molt o poc o gens, depenent de les rivalitats, però la victòria del Castellón. Va saber avançar-se en el marcador, va saber patir, tot i encaixar l'empat. És cert que la Ponferradina, sense fer un partit massa brillant,
va tenir el 2-1, no? Invalida.
Correcte, va tenir ocasions suficients com per haver-se endut el partit, però en canvi el Castellón va saber patir, va saber aguantar aquests minuts durs que tenen els enfrontaments de segona A durant algunes fases, i després va tenir l'encert a l'última jugada, aquesta rematada de Cubillas, que va acabar significant la victòria. Rematada rebotada, però al final, rebot inclòs, un gol que val en 3 punts i que, mira, si em deixes ser molt dolent, et diré que són 3 punts que ja no et treu ningú tirant de tòpic, i que ja et queda una miqueta menys en el camí cap a la permanència, que crec que, com el Sabadell, és l'objectiu, si no passa res molt estrany, que ha de tenir també el conjunt orellut.
I que diria que ara juguen contra el Màlaga, que ahir va demostrar...
Serà, per mi, la nota negativa, que crec que també no és cap sorpresa, però aquest partit no el vaig poder veure, res de res. En canvi, el que he pogut llegir avui és que
molt superior,
és un autèntic desastre d'equip, que per altra banda pots intuir-ho més o menys.
Quants vas veure, per cert, ja per curiositat? Ahir ho preguntava jo a nivell personal a les xarxes.
Sencer em quedaria només, allò, els 90 minuts clavat davant de la tele al Ponferradina Castellón.
Aquest no el vaig veure jo.
M'interessava molt veure el Castellón. I dues estones de dos partits més. Per tant, bé...
Et guanyo, la primera jornada.
No, és que, a veure, el que té la segona divisió A, ara bromes al marge...
Et permet veure molts partits.
És que pots veure tots els partits, i si no és perquè se solapen alguns en horari.
Però com diria algú, birra crispetes, i en el sofà pots veure directament 8 partits seguits, si vols.
És que clar, i perquè ara a sobre ens han tret els divendres i els dilluns, que suposo que això es punjarà una mica la cosa si al final es juga, però si no es juga, clar, tens tot el dissabte i el diumenge que a la família li pots dir que gràcies i que ens veiem dilluns, que estàs hipotecat gairebé tot el cap de setmana.
No, jo vaig estar pendent sobretot de l'Espanyol i va ser molt superior. Ahir vaig veure, és veritat, el Tenerife Màlaga i el Mallorca Rayo, i res, uns minutets de l'Sporting, que vaig tenir prou per veure el gol, perquè va ser en el tram final. Havia vist ja el Logroñés en la pretemporada contra el Mirandés, i bé, al final, ara ho deia també Jesús Olmo, que és una categoria que l'hem d'anar redescobrint una altra vegada, però que allò del tòpic de tot molt igualat i que al final qualsevol pot plantar cara a qualsevol, és que és una realitat,
sí.
I ens ho anirem trobant.
I partits que es resolen, molts d'ells, en els últims minuts d'enfrontament. Per tant, un altre d'aquells detalls a tenir en compte, de dir que això és molt llarg, però que els partits són realment molt llargs.
Et deixo, Sergi, que anem a parlar de futbol d'aquí una estona, però fem un petit parèntesi per comentar una efemèride que, home, la veritat és que s'ho val, 44 anys d'un rècord vigent fins ahir mateix. Per tant, anem a parlar res, una pinzellada d'atletisme. Fins ara, Sergi!
Fins ara!
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Re
Rècord que té nom i cognoms. Esther Guerrero ha superat aquesta marca que tenia vigent la sabadellenca Carme Valero des de l'any 1976. La banyolina es va imposar ahir a Madrid, a Vallhermoso, en els 800 i en els 1.500 metres del Campionat d'Espanya d'Atletisme. Dues victòries, atenció, separades per només 10 minuts entre una prova i l'altra. Déu-n'hi-do, gairebé sense ni respirar, va continuar després corrent i es va endur també la segona victòria. Feia 44 anys que ningú aconseguia aquest doblet. Valero, això sí, l'havia assolit durant 3 anys consecutius, el 74, el 75 i el 76, que era l'últim de la marca aquesta que dèiem de 44 anys. A més, la sabadellenca no només havia guanyat 800 i 1.500, sinó també s'havien posat els 3.000. Anem a conèixer com ha rebut la notícia. Carme Valero, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, tarda. Molt bé, la veritat que estic contenta perquè almenys veus que va evolucionant l'atletisme femení. I, bueno, el que no és normal és que duri tant temps, un rècord, i d'aquesta manera, pues, amb aquesta evolució, veurem que tindrem, pues, un atletisme que és el que es mereix l'atletisme femení.
També diu molt de tu, per això, el tema que durant 44 anys ningú hagués assolit aquesta doble victòria i, en canvi, tu, 3 anys seguits fent-ho.
Bueno, jo vaig fer 76-77, 2 anys. Vaig fer el 800, el 1.500 i el 3.000. I també tenia mitja hora de temps el 800 al 1.500. És a dir, les proves normalment ja estan distribuïdes cada any, més o menys, són en els mateixos horaris. I, per tant, vull dir, era el mateix. El que fa 800 normalment no fa 1.500, i llavors, doncs, per això ho posen d'aquesta manera. Ara, quan ja veus alguna boja o algun boig que vol fer 2 o 3 proves, doncs llavors ja és quan es complica, que no tens espai, doncs, per recuperació.
Ja, això ha de ser el més difícil de tots, no? Perquè al final, per molt que tinguis cames, si vens de competir fa uns minuts, el cansament hi és.
Sí, tot és una mica, doncs, també el ritme, perquè si vas amb la idea de fer les 3 proves, o les 2 o 4, les que siguin, doncs normalment no vas a buscar rècord, vas més que res per assolir el Campionat d'Espanya, no? Però, claro, vull dir, ara ja hi ha més competidores i, vulguis o no, pues, costa més el poder fer tantes proves. Per tant, doncs, enhorabona a aquesta noia, i crec que, vull dir, anirà molt alt, molt alt.
Com t'assabentes a tot això que et treu aquesta marca, aquest honor, després de més de 4 dècades mantenint-la? No sé si t'ha vist algú, et truquen, ho veus a la premsa...
Bueno, no, jo m'ho han passat per el WhatsApp, i llavors, doncs, a més que vaig estar veient les proves de la tele, i llavors, doncs, bueno, més o menys em vaig assabentar. Després també entres amb el tema serveis telemàtics i tot això, vull dir que avui dia no s'amaga res.
Carme, per anar acabant, alguna marca més que recordis que et faci especial il·lusió de dir aquesta encara no l'han superat? Perquè aquesta del doblet, el 800 i 1.500, sí que ja ha caigut amb l'Esther Guerrero ahir a Vallhermoso, Madrid, en el Campionat d'Espanya. Alguna que tinguis al cap o que et faci especial il·lusió de dir aquesta no han pogut encara amb mi?
Bueno, ja em sembla que hi ha els 1.500 juniors.
Que aquesta encara la mantens?
Sí, aquesta sí, encara és 1.500, sí.
Sí,
és d'aquí. Però, bueno, és que a mi, vull dir, el que em sobta més és tant temps, no? Ara, que vull dir que representi que la gent, doncs, vagi batent rècords i tot això, és que és lo normal, perquè, vull dir, ja cada vegada, doncs, les coses a nivell, no sé, personal, doncs, ara la gent té els seus massatges, o sigui que estan com més cuidats, no? Abans treballaves, estudiaves i entrenaves i tenies d'assolir els entrenaments, t'agradi o no t'agradi. Llavors, doncs, jo, per sort, va ser una de les coses que m'agrada molt, i, bueno, a totes hores estava corrent. Vull dir, mira, igual que eren les 6 del matí que les 10 de la nit. Llavors, doncs, jo suposo que a aquesta noia no li ha sigut fàcil arribar aquí. És que, clar, només mirem havíem abatut, ha fet tal, però aviam, tot lo que, tota la feinada que hi ha a darrere, això és quan una persona li agrada, està predisposada a donar molt per l'esport, i llavors doncs, jo crec que falten noies d'aquestes. Vull dir que en primer lloc estigui a l'esport, i llavors si a l'esport està al davant, compte que vull dir, surten les coses bé, segur.
Doncs l'esforç hi és. L'enhorabona des d'aquí, evidentment, a l'Ester Guerrero per haver superat aquesta marca, i sobretot l'enhorabona a la Carme Valero, perquè tu, 44 anys després, el seu rècord ha caigut, o el record aquell d'haver guanyat de manera consecutiva aquest doblet del 800 i del 1500, però com deies ara mateix, Carme, una cosa és fer-ho ara, una altra cosa era les condicions amb les quals competíeu també, especialment les noies, malauradament, a la dècada dels 70. Carme Valero, un petó enorme i enhorabona igualment, encara que hagi caigut aquesta marca per una carrera tan i tan bona. Un petó.
Molt bé, gràcies igualment.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Por sorpresa con Canales. Tello le pega. Tello, golazo. Te lo canto. ¡Gol! ¡Cristian! ¡Gol!
Recuperem el futbol després d'aquest parèntesi que havíem fet per l'atletisme, perquè també ha començat, evidentment, no només la segona divisió, sinó també la primera, amb el València com a sorprenent primer líder després de tot l'enrenou que hi ha hagut a Mestalla aquest estiu. Victòria Xe 4-2 en el derbi contra el Levante. La primera jornada de l'elit, com heu escoltat ara, ha tingut un marcat accent sabadellenc. L'extrem de Cifuentes, Cristian Tello, donava d'aquesta forma la victòria al Betis. Ahir, en el minut 94, Mendizorroza. El sabadellenc no va ser titular en el debut de Pellegrini, però va aprofitar els minuts que va tenir fent aquest gol a la sortida d'un córner.
Ha sido una jugada muy rápido que Diego ha sacado rápido y a la vez se pensaba que le íbamos a poner a la olla y bueno, estaba bastante solo y por suerte ha podido entrar el tiro al primer palo. Como ya he dicho, no empezar ganando, ¿no? Yo creo que el equipo se tiene que meter eso en la cabeza, que cada partido es una final, tenemos equipo para conseguir la victoria en cada partido, sea el rival que sea, y nos tenemos que meter eso en la cabeza y afrontar cada partido como una final.
Partit en presència sabadellenca per partida doble, per cert, perquè per part del Deportivo Alavés, just després d'aquesta diana de Cristian Tello, va debutar a primera divisió un altre futbolista de la ciutat, Sergi García, el migcampista, fill del també exfutbolista d'elit i del Sabadell. En el seu dia, Jaume García milita al filial de l'Alavés, però ahir va estrenar-se amb el primer equip en partit oficial a l'elit, sortint al camp en el minut 96. Pitjor va ser el protagonisme de Jordi Masip, el porter sabadellenc del Valladolid. No va estar gens encertat en el partit contra la Real Sociedad, saldat amb empat a un. L'ex del Barcelona va empassar-se el gol del conjunt d'Unostiarra, obra de Roberto López, amb una falta molt i molt llunyana. Rematem la presència sabadellenca en aquesta primera jornada amb el partit que obria aquesta nova temporada, a Ipurua, Eibar 0, Celta de Vigo 0. Per tant, primer partit, primer punt pel Celta de Vigo, que entrenen els sabadellencs Òscar i Roger García Junyent. Encara no han debutat aquesta temporada l'àrbitre de la ciutat, David Medina Jiménez, i l'assistent Juan Carlos Barranco Trejo, sense partit designat en aquest primer torn, en aquesta primera jornada. En canvi, per cert, en el món del bàsquet, qui sí que va xiular un partit de nivell va ser el sabadellenc Òscar Perea, impartint justícia a la Supercopa que el Madrid es va endur contra el Barcelona.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Confirmem, per cert, el que ja us avançàvem des d'aquest matí a les xarxes socials i que parlàvem només començar. Comunicat mèdic del Centre d'Esport Sabadell ara mateix, a través de les xarxes socials, confirmant aquest trencament dels isquiotibials de Pedro Capó. No es parla en el que fa respecte al comunicat del Centre d'Esport Sabadell de terminis de recuperació. L'evolució acabarà marcant quan pot tornar el maonès, però, com us dèiem abans, entre 6-8 setmanes estem parlant aproximadament de baixa del jugador balear. I continuem parlant de futbol. Sergi Parc, ben tornat. Què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Han anat bé les vacances?
Ha anat molt bé.
Et trobàvem a faltar, aquí.
I jo a vosaltres.
En els temps més recents, anem a directe de cara a barraca, si no encara prendrem mal, el Centre d'Esports pot presumir d'estabilitat, podríem dir, a les estructures del club, començant per la directiva, pel Consell d'Administració, però el Futbol Club Barcelona, en canvi, podríem dir que en l'actualitat està a l'altra cara de la moneda, i si parlem de l'entitat blaugrana és perquè al final a Sabadell es calcula que hi ha entre 6.000 i 8.000 socis blaugranes i, com és conegut, aquests dies s'està duent a terme una moció de censura contra la junta actual del Barça a la ciutat. Sergi, amb tota aquesta massa social que dèiem, barcelonista, que comentem, hi ha també un dels punts de recollida de firmes d'aquesta moció de censura.
Sí, correcte. Hem parlat amb Marc Cornet, el portaveu del grup Seguiment FCB, un dels promotors d'aquesta moció, i ens ha detallat la ubicació pels qui ho desitgin signar contra la directiva presidida per Josep Maria Bartomeu.
Tenim un punt de recollida molt, molt cèntric, val? Que és una empresa que es diu Acter Economistes i Advocats, que és al carrer Montserrat 22-26, i allà doncs, totes les persones que siguin sòcies del Barça i compleixin els requisits i ho desitgin, doncs, hi poden anar per poder doncs, signar a favor de que es porti a terme aquest vot de censura contra Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva.
Aquest dijous, dia 17, Adri, és la data límit per presentar la recollida de firmes, tot i que per complir a temps amb tots els tràmits, el que ha dit Cornet és el que qui ho desitgi signi entre avui i demà, en aquest punt que ha concretat.
Una moció que, recordem, es va acabar sol·licitant, sobretot, arran del famós burofax que va obrir a la caixa dels trons el serial del cas Leo Messi. Quantes firmes, Sergi, es necessiten perquè prosperi aquest procediment?
16.520 és el número exacte.
Ni una més, ni una menys.
Ni una més, ni una menys. 16.520, i segons Cornet, les sensacions que tenen són bones perquè el seu grup, per exemple, n'ha recollit unes 2.000 i al final són 8 les associacions que han signat per demanar la moció, a més de 3 precandidats. Però d'altra banda, Cornet explica que el fet que els partits siguin a porta tancada fa que es dificulti aquesta col·lecta i per això l'única via són els punts com els de la mateixa ciutat de Sabadell.
Aquí hi ha hagut dos problemes, un que no hi ha partits i l'altre la situació de pandèmia, que lògicament fa que hi hagi menys interaccions físiques i el Barça ens obliga a fer aquest procediment, diguem, molt segle XX, no? Amb una butlleta, amb una còpia de carbó i amb una fotocòpia del DNI per les dues cares, no? Això ho ha dificultat molt, però la idea, és a dir, la percepció que tenim és que, evidentment, una gran majoria de la massa social del Barça vol això. De fet, nosaltres internament estem aquí perquè els nostres associats així ho han decidit, no?
Estarem, per tant, ben pendents de com avança aquest procediment durant la setmana. Si acabés prosperant, Bartomeu se sotmetria a un referèndum on s'elegiria si segueix o no.
Doncs moviment també aquí a la massa social barcelonista de Sabadell amb aquesta moció de censura cap a l'actual president culer Josep Maria Bartomeu. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís.
Si parlem de futbol territorial i de futbol juvenil, futbol formatiu, 3 setmanes resten per l'inici de la primera catalana. Durant el pont de la Diada, el Sabadell Nord ha aprofitat per disputar un parell d'amistosos. Derrota 3-1 a l'Olímpic contra el Terrassa, divendres a la nit, amb el gol d'Omar Cani, i empat 1-1 ahir al migdia a casa a Can Urià, un dels pocs terrenys de joc on es pot veure futbol en aquesta zona, en aquestes contrades, contra el Canyelles, amb la diana d'Eric Martínez. L'equip de Pablo Becerril afina la punteria a 20 dies d'una lliga que serà peculiar, com us explicàvem divendres amb ell, amb el tècnic de l'equip arlequinat, en diferents fases i dividida per subgrups. I qui encara no té calendari és el juvenil A del Mercantil. A la Lliga Nacional Juvenil, l'equip blaugrana va estrenar el comptador de derrotes en aquest últim cap de setmana pel que fa a la pretemporada. Encara no havien perdut cap partit. El primer a arribar al camp de la Pirenaica, equip de segona catalana no es van adaptar massa bé als graciencs a les dimensions reduïdes del terreny de joc i tot i la diana de Frederic, l'equip de Juanjo Beltrán va acabar caient amb justícia per 3-1 aquest partit entre la Pirenaica i el Club Esportiu Mercantil. Sintonia del Tour de França, que avui arriba al seu segon dia de descans. El pilot passa un altre cop proves serològiques, el que és decisiu, ja que recordem que més d'un positiu en un mateix equip implica la retirada de tots els seus corredors. A la primera aturada, quatre mecànics estaven contagiats, però de quatre equips diferents, així que no van tenir conseqüències en els ciclistes, que eren tots negatiu. Al marge d'això, l'aturada arriba en el millor moment d'un David de la Cruz recuperat de la fractura al sacre patida en el primer dia de competició. En les darreres etapes, el sabadellenc ha estat protagonista divendres perquè va entrar a la fuga, a l'escapada bona, i va ser desè a l'etapa. Dissabte perquè va anar per terra, tot i que afortunadament aquest cop sense cap seqüela física, i ahir perquè va ser el gregari principal de Tadej Pogačar, que va acabar guanyant l'etapa. El d'Espronceda va arribar fins als últims 12 quilòmetres, tirant de l'eslové al gran Colombier, mentre alguns favorits es quedaven sense opcions, com Nairo Quintana o un Egan Bernal, que va perdre més de 7 minuts. Es va despenjar fins i tot abans que alguns dels gregaris, com és el cas de la Cruz, que va entrar meta al 42è i que ja es troba entre els 100 primers classificats a la general, en concret al lloc 98. Només falten 6 etapes pel final, però està tot per decidir. Primoz Roglic només té 40 segons d'avantatge respecte a Pogačar, al cap de files del sabadellenc, tercer ja Rigoberto Urán, mentre el millor espanyol és Mikel Landa, ho continua sent, setè ara a 2:16. Per davant, tots els Alps i la cronoescalada del penúltim dia, que decidirà el Tour just abans del passeig pels Camps Elisis. Un tram final al qual, com dèiem, arriba en el seu millor cop de pedal David de la Cruz. Avui, per cert, hem conegut la convocatòria pel Mundial de Ciclisme d'Imola.
Hola, amigos, soy Pascual Montparler, seleccionador nacional de ciclismo carretera, élite UCI, y lo que os voy a contar a continuación es la preselección que vamos a tener en este Mundial Imola 2020. UAE, David de la Cruz, Movistar Team, nuestro último campeón del mundo español, Alejandro Valverde y Manol Erviti.
La llista és llarga, però com escoltava, ho començava amb David de la Cruz, que ha entrat un any més a la preselecció mentre es trobava al Tour de França en aquest dia de descans i, per tant, a l'espera de confirmar quin serà el 8 definitiu per la prova en ruta.
Hotel Suís.
Que no us soni estrany, que avui tenim teca pel final, però repassem ja el menú del dia de demà. Si agafem la pissarra, trobareu que a l'Hotel Suís tindreu la tornada als entrenaments del centre d'esports, aquest cop ja en setmana d'inici de Lliga i no pas en pretemporada. S'ha acabat ja les provatures, ara ja toca l'hora de la veritat, amb punts en joc. També amb una dada estadística que afecta un dels jugadors arlequinats. Demà us descobrim de qui es tracta. I també amb waterpolo torna la competició oficial en aquest esport. Serà dimecres, tant en el cas dels nois com de les noies de les del Pool Club Natació Sabadell, amb la disputa de la primera jornada de la fase de grups de la Copa Catalunya.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tertúlia és la que tindrem. Aquest vespre una sintonia com aquesta ens porta a potser un programa més pausat, més de reflexió, més de donar-li voltes a les coses, com serà a partir d'aquest vespre el Tribuna Preferent, programa que torna a la graella de Ràdio Sabadell, un clàssic de la ràdio de la nostra ciutat des de fa anys i anys, lloc de tertúlia del centre d'esports, i amb aquesta nova etapa, després d'uns anys sense programa, que l'encetarà el Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Tot controlat aquest vespre, per cert?
Sí, sí.
Ha hagut paradinha, eh? M'has fet patir,
home,
eh?
És que és un dia intens, és un dia de fer gestions, és un dia de preparar cosetes, de preparar sorpreses, d'avisar tertulians, etc, etc. Bé, què t'he de dir a tu que avui has preparat un hotel suís, no? Doncs el mateix, preparant el tribuna, donant-li allò els últims retocs.
Ben tornat també, igual que en el cas del Sergi Parc, les vacances...
També bé, també bé.
També bé, curtes, no? Com acostuma a dir el tòpic.
Unes ganes de tornar ja, que vaja.
Doncs t'hauràs d'acostumar al que són tertúlies via Skype, això t'ho poden explicar els companys del cafè de la ràdio, entrevistes una mica estranyes veient la pantalla i no pas el convidat aquí a l'estudi, però vaja, avui amb què arrenquem? Avui amb què comencem?
Doncs, evidentment, i ho has repassat al principi, Adri, també, de fent aquesta enquesta, no? Recordant aquesta enquesta que vam engegar ahir a Twitter, preguntant als aficionats, socis, seguidors del Centre d'Esport Sabadell, que quina posició reforçarien abans d'aquest inici de la Liga Smartbank. Evidentment, encara no ha debutat el Centre d'Esport Sabadell, però ja teca suficient com per xerrar avui d'una hora sobretot el que envolta l'actualitat arlequinada. Tindrem, evidentment, doncs això, l'última hora que heu comentat també amb la lesió de Pedro Capó, que deixa encara més debilitada aquesta línia defensiva, que és precisament on fan, m'atreviria a dir, ara estava fent un recompte ja, un 90-95%.
Es pot dir, perquè t'ha llançat un spoiler abans del Sergi sobre les respostes a Twitter. Que
sí, sí, sí.
Eh?
M'atreviria a dir que entre un 90 i un 95% de les respostes van orientades a la posició d'un central. La resta demanant també un davanter amb gol i amb experiència a la categoria.
Em sorprèn per això, perquè jo pensava que seria més cap al punta que no pas cap al central.
Sí, sí, sí. I si escoltes l'entrevista que li vas fer ara fa una setmana al José Manzanera, el director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, anava una mica també per aquests trets, no? La peça que més... podríem dir, amb més urgència, treballar a la direcció esportiva, és un home polivalent, a més. Ja no només, i ho explicava el José, no? No només orientada a marcar gols, sinó que també es pugui desenvolupar en qualsevol de les posicions ofensives del Centre d'Esport Sabadell. Per aquí, evidentment, orientarem part de la tertúlia amb les respostes de tota la gent i també, evidentment, com han vist la pretemporada del Centre d'Esport Sabadell, molt atípica, perquè veure també és un dir, des d'una...
Darrere una tanca,
darrere
sí.
Darrere una tanca un partit, un altre per la televisió, un altre directament sense poder-lo veure.
Sí, el van veure molt... jo crec que una desena de persones s'hi arriba traient els membres del cos tècnic, aquell enfrontament.
Sí, i també, evidentment, començarem a analitzar ja el Rayo Vallecano, el primer rival del Centre d'Esports Sabadell. Aquest dissabte, recordem, a partir de 2:15 de nou de la nit al Sabadell en joc. Per tant, bona teca que tenim avui al tribuna preferent, deixa'm dir, Adri, amb una etiqueta clàssica també per qui vulgui participar a Twitter i optar al regal que tinc aquí, he portat
no,
a l'estudi...
Sí, la gent no ens pot veure, però...
La màgia de la ràdio...
Dents llargues, ara mateix.
La màgia de la ràdio...
El tio ha baixat amb la samarreta oficial 2021 del Centre d'Esport Sabadell, eh?
Mira, podem donar més detalls. És talla S. Seria talla petiteta, però és d'aquelles de... L'has de penjar, l'has d'emmarcar i l'has de penjar perquè està signada per tota la plantilla del Centre d'Esports.
En el meu cas, segur, perquè com me l'hagi de posar, tindríem un problema...
En el teu i en el de molta gent, eh?
Dels grossos i mai millor dit si m'he de posar una talla S.
Etiqueta TP946. Ho anirem recordant durant el programa d'avui, que és l'etiqueta necessària per participar i per optar aquesta samarreta.
Remata la falca, dia ja no d'avui, sinó de cara a tota la temporada, hora, aquesta etiqueta a Twitter ja l'has comentat, per entendre'ns, després que el Sergi Parc us doni els esports aquí al Notícies Vespre, cap a 7:45, no?
Cap a 7:45, correcte. Tan bon punt finalitzi el Notícies Vespre, com has dit, Adri, a partir de 7:45 i fins a 8:45, és a dir, una hora clavada, 60 minuts, tindrem aquí el tribuna preferent durant tota la temporada, on anirem donant veu, no només, evidentment, a la gent dels esports d'aquesta casa. El Sergi, avui, per exemple, també tindràs... estaràs més que convidat tu, Adri, evidentment, al tribuna.
Opto a samarreta?
Això ho parlàvem amb el Sergi. A mi no em fiquis amb aquest marron, com se sol dir. Després també donarem veu, evidentment, a tota la gent, a tots els socis, a tots els aficionats que envolten el Centre d'Esport Sabadell. Avui ja us podem avançar que els convidats a aquesta primera tertúlia seran, d'una banda, el periodista i també bon amic d'aquesta casa, el Xavi Andreu, que m'assegurava fa una estona que ha vist i molt el centre d'esports aquesta pretemporada, perquè evidentment treballa allà al Car de Sant Cugat.
Dissabte vam compartir una estona amb ell mentre jugava al Sabadell Andorra, de fet.
Tindrem també a l'exdirectiu Albert Borrull i a l'Eli Peñalbert, bona amiga també d'aquesta casa, amb la seva empresa Disnova, molt propera no només a Ràdio Sabadell, sinó també al centre d'esports Sabadell. Per tant, alineació de luxe per aquest debut d'avui, a 7:45 del vespre aquí a Ràdio Sabadell.
7:45, Tribuna Preferent, ja ho podeu apuntar a l'agenda, al mòbil o on vulgueu. Tribuna Preferent, un programa clàssic que torna i que torna amb la veu que escoltàveu ara, amb la del Pau Vitorí. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
Nosaltres el que fem és posar el punt i final a un altre programa no tan clàssic, però que ja porta unes quantes temporades a la graella, com és l'Hotel Suís. Demà més a les 2:00 aquí a Ràdio Sabadell, a radiosabadell.fm. De moment el que fem és enviar-vos una abraçada del Toni González, que ha estat fent una bona feina al control de so. Més informació, com sempre, al nostre Twitter, @RadioSabadell, a les nostres xarxes socials en general, a Facebook, a Instagram i a radiosabadell.fm. Que vagi bé, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.